de setmana esportiu que analitzem ara, tenim la resta de programa molt plena, per tant hem avançat els esports a la primera hora de programa i tota la informació la tindran avui a partir de les 4. I a veure si podem al llarg del matí penjar aquest vídeo que en Pitu em deia. És un vídeo molt bo, molt bo, que ha fet Brandon Jones de la darrera jugada. Sí. del partit entre el Rugby Sitges i el València. Pitu, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora. Doncs sí, és un vídeo dels darrers instants del partit que van jugar el Rugby Club Sitges i el València el passat dissabte a Santa Bàrbara. Amb empat a 12 al marcador, el Rugby Club Sitges té un xut que ha d'intentar superar els pals. Un xut que no és gens senzill. És la jugada última del partit. Xuta el jugador del Rugby Club Sitges, la pilota supera els pals, i en el moment que travessa els pals, el cel s'il·lumina amb uns llamps espectaculars. Vull dir que és allò de pel·lícula. I curiosament hi ha un vídeo que circula per la xarxa, a veure si el podem recuperar i el podem penjar, perquè és brutal, és espectacular, un vídeo que va enregistrar el Brandon Jones.
I on apareix precisament aquesta jugada, coincidència entre la darrera jugada i un llamp.
Clar, és l'última jugada, la que et dona la victòria, amb aquesta postal increïble, d'un dissabte a la tarda, doncs molt, molt plujós i molt amb molts llamps, però en qualsevol cas victòria molt important per al Rugby Club Sitges, que li atorga gairebé la permanència. Quin és l'escenari? Ho dèiem divendres, dels tres partits que tenia, calia guanyar com a mínim un per no veure's implicat en aquests últims llocs de la classificació. Ha fet un pas molt important, no el definitiu, guanyant a València aquest dissabte. Queden dues jornades, serà el Rugby Club Sitges, no torna a jugar fins al 15 de març, que torna a jugar a Santa Bàrbara, però contra un rival molt més difícil de superar, que és un dels líders, el Sant Cugat, i acabarà el campionat jugant el 29 de març fora al camp del Buc, que curiosament és el CUE. Per tant, l'escenari ara és probablement molt millor que el de fa un parell de setmanes.
I és que avui podem parlar d'hipòtesi de futur, com ens deia en Pitu en el cas del rugbi, la possibilitat de mantenir-se en la categoria. En el cas del bàsquet, la possibilitat cada vegada més evident de poder pujar a Copa Catalunya, gairebé assegurada, ens deia en Pitu, el bàsquet que va guanyar el Molins de Rei per 57-45.
Tot i que el seu entrenador continua insistint en que, evidentment, la feina no està feta, però bé, coneixent l'Edu Piñero, exigirà al màxim als seus jugadors fins la darrera jornada del campionat, però bé, l'escenari que se li planteja ara al bàsquet de Sitges és molt, molt, molt bo. Vull dir, li treu tres victòries d'avantatge al bàsquet Molins, com deies, victòria aquest passat dissabte aquí a Pinsbens, 57-45, un primer temps en el que el Sitges ja dominava de 10 punts, 31-21, va deixar només 21 punts a tot un segon classificat com és el Molins, i ve aquesta victòria que deixa l'equip ja un camí bastant, no diré més fàcil, però bastant més planer per acabar primer aquesta fase prèvia del campionat de la primera catalana. Aconseguint aquest primer lloc, doncs t'assegures ja el dret a jugar Copa Catalunya la temporada que ve. Després vindran fases finals, la possibilitat de lluitar pel títol de ser el millor equip de primera catalana de tot Catalunya, però en qualsevol cas el que interessa és una miqueta el que estem comentant, el fet de poder acabar campió, assegurar-te aquesta primera plaça que et dona l'ascens directe a Copa Catalunya.
Proper cap de setmana?
Bé, el Sitges viatja en una pista que no li ha estat massa propícia en els últims anys, a la pista del bàsquet La Palma, La Palma de Cervelló. És un equip que està lluitant per no perdre categoria i, per tant, ja ho avisava el seu entrenador, l'Edu Piñero, que bé, històricament no ha estat una pista senzilla per als Sitges i bé, no val la relaxació, sobretot després d'una gran victòria com la d'aquest dissabte amb el Molins.
Doncs això per un costat. Per un altre, parlant d'hipòtesis de futur, cada vegada més, o menys així ho diu en Pitu, la Blanca no podrà evitar el descens de categoria. Sí, va perdre a casa del Prat per 4-1.
És difícil, és difícil. La Blanca no aixeca cap. Ja no és allò de guanyar, sinó com a mínim puntuar un empatet aquí, arrascar un punt fora de casa per assegurar els tres aquí a Pinsbens. No hi ha manera. L'equip doncs va encaixar una nova derrota, 4-1 al camp del Prat, una derrota que bé, evidentment encara no és definitiva perquè les matemàtiques encara doncs no donen el descens com a fet, però bé, ja és una realitat gairebé insalvable el fet que el juvenil A de la Blanca la temporada que ve tornarà a jugar a preferent. Ho té difícil, tenint en compte que ara diumenge que ve rep el Cornellà B aquí al Nou Pinsbens. Bé, una miqueta ens preguntem o ens plantegem el de cada setmana, no? A veure què passarà i si la Blanca és capaç com a mínim de guanyar algun partit més, que no tot quedi en aquest únic partit que va guanyar ja fa molts mesos la primera volta al camp de l'Hospitalet.
Vostès són molt divertits. Hem contestat ara, diu, recordeu Santa Bàrbara quan trona? Sí que podíem dir això de Santa Bàrbara, però en parlem cada setmana del rugby,
sí,
que quedi clar.
Sí
que és veritat que va tronar Santa Bàrbara i va llampegar aquest passat cap de setmana. Unió Esportiva Sitges 0, Òdena 1. Ens diu en Pitu que no és del tot merescut aquest resultat perquè el Sitges mereixia una miqueta més.
Sí, pot resultar un tòpic, però va ser així, perquè ahir l'Òdena ens va semblar molt poc líder. Esperàvem tots una miqueta més d'aquest equip que està invicte, que no ha perdut cap partit, que abans del gol que va fer ahir aquí a Aiguadols duia una xifra de 78 gols a favor, per tant un equip que veu porta amb molta facilitat. I ja et dic, el Sitges doncs, sí, va mereixer més perquè va arriscar molt més, va buscar més la porteria rival, però el que tenen aquestes coses és que quan tu comets una errada contra un equip d'aquestes característiques, doncs te l'acaben ficant. I així va ser el minut 17, una pèrdua de pilota en una zona molt perillosa del mig del camp dels Sitges. L'Òdena la va aprofitar per fer el 0-1. Ja gairebé no es va apropar en perill a la porteria de José Carlos. El Sitges sí que va insistir, però li va faltar doncs, el gol. Li va faltar marcar, ho va intentar sobretot un Nico molt, molt, molt actiu a la punta d'atac, acompanyat del juvenil Dani Secades, però bé, no hi va haver manera, no hi va haver l'ocasió aquella clara de poder materialitzar el que creiem que hauria estat un resultat molt més just, com a mínim l'empat. Ara el Sitges doncs, canvia totalment d'escenari perquè passa de jugar amb el líder a jugar contra el QE diumenge d'aquesta setmana, per tant partit doncs, en què el Sitges potser sí que estarà obligat potser un palet més a treure un bon resultat de l'Amunia.
En canvi, el Sobrense un cop d'efecte a casa del Moja.
Doncs sí, victòria per 1-2 en un partit de molts al·licients, de disputar un derbi contra un Moja que a mi quan va venir aquí va ser un equip que em va agradar molt, tot i que va perdre, va guanyar aquell dia el Sobrense 3-1. Al·licient-se perquè en el Sobrense debutava un jugador, difícilment a la història del Sobrense podrem parlar d'un jugador que ha estat internacional. En el cas d'aquest jugador que es diu Issei Nakajima, és internacional canadenc, doncs bé, va debutar i va marcar un gol, va fer el 0-2 en una acció doncs, espectacular amb una rematada de cap que gairebé liquidava el partit després del 0-1 que aconseguia el Josep Maria Mercè al minut 67. Issei Nakajima, ens va dir l'entrenador el Josu que bé, s'ha aprofitat una miqueta la conjuntura de que ell es trobava aquí, de que coneixia l'entrenador, de que ja portava un mes i una mica més entrenant amb l'equip, amb el Sobrense.
El món és molt petit, eh?
Se li ha fet la fitxa, ell ha acceptat de molt bon grat, evidentment, perquè el que no volia és estar aturat, a l'espera, això sí, de que pugui trobar un contracte professional, doncs mentre això no succeeixi, el jugador estarà aquí jugant.
Perquè aquí sí que estem parlant d'un jugador professional, eh?
És un jugador professional, evidentment circumstàncies de la vida l'han dut aquí a Catalunya, és un jugador, repeteixo, que ja ha estat internacional amb la selecció de Canadà, fins i tot l'actual seleccionador del Canadà és Benito Floro, i Benito Floro ja va donar...
És a Canadà, Benito Floro?
Benito Floro va donar el vistiplau, fins i tot, perquè el jugador doncs, pogués jugar al Sub-11.
D'acord, que era l'entrenador de l'Obacity, Benito Floro, no?
Sí, va ser Real Madrid també.
I el Real Madrid també, d'acord. Doncs roda el món i per aquí hi ha
un
jugador
com... Són aquelles circumstàncies que no passen sovint, evidentment, i que bé... No sabem quant de temps estarà Issei aquí amb el Sobrense.
Que es pugui aprofitar, eh?
En el moment que ell estigui aquí, doncs, encantats tots i que això li serveixi al Sobrense per seguir doncs, guanyant partits i en aquestes posicions de dalt de la classificació.
Proper cap de setmana?
Proper cap de setmana rep aquí el Prat B. Bé, per aquells afeccionats que el vulguin veure, doncs... ho tenen molt, molt senzill.
I acabem només apuntant. Club Petit Sitges 3, Calafell 8. Una derrota també
massa,
excessiva.
Massa càstig, eh? El Calafell sí que va ser molt, molt, molt efectiu. Potser era el darrer tren per enganxar-se a les primeres posicions de l'ascens a Primera Catalana, però no va poder ser.
Més informació avui a les 4 del temps de descompte. Pitu, gràcies.
Molt bé.
Tornem en 5 minuts i saludem Adrià Pet. Tancarem amb ell la nostra roda de portaveus.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.